Valencian Metal. Benvinguts a Valencian Metal, l'espai de la UPB Ràdio a la freqüència 102.5 tots els dijous de 10 a 10 i mitja de la nit, on parlarem de la música heavy rock que es practica a tot el territori espanyol i en especial a València. Cada setmana, sempre que les seues agendes els ho permeten, convidarem una personalitat important a dins del panorama musical perquè ens explique com viu i com es viu aquesta música a València i a Espanya. Presentat per una servidora, Cat SF. Avui comptem amb la presència de Fiar, baixista i cantant dels Catalans Foscor. Comencem! Estàs a Valencian Metal, a la 102.5 de la FM. Bona nit, Fiar, és un plaer poder comptar amb tu en el programa de Valencian Metal.
Bona nit, Kat, què tal, com estem? Un plaer per mi també.
Els Catalans Foscor són una banda que compta ja amb 10 anys de trajectòria. Així que per aquells que no han tingut l'oportunitat de veure-us encara en directe, presenta'ns-la un poc, quan us formareu, qui sou els membres que la integreu?
Bé, com bé has dit, som una formació que portem 10 anys. En realitat, el passat gener vam editar un DVD commemoratiu d'aquests primers 10 anys. Uh-huh. Nosaltres comptem 10 anys des del 2001, quan vam editar el primer CD promocional, uh-huh. perquè realment és el moment en el que comencem a donar, diguéssim, a compartir amb la gent el que és la nostra música. En realitat, el grup es va formar a finals de 1997. El vam formar amb sí. Falke i jo mateix, i va passar-se uns anys en els que simplement era un grup de, diguéssim, d'estudi, no? D'estar treballant els temes a casa sense cap mena de pretensió. En realitat és el que comentava, quan vam començar a tenir ja els temes treballats, que jo en aquella època estava tocant amb Lux Divina, en Nòrax, que era el cantant d'aquest grup, va entrar amb nosaltres a fer les veus, i el 2001 vam començar a moure els primers temes amb un CD promocional de 3 cançons. Llavors és el que comentava, seguíem sent en Falke, jo i en Nòrax, però aquella promo que va portar a l'edició del primer treball el 2004, entre ens tu deixar dos Village, uh-huh. va portar que en Nòrax en aquella època sortís del grup i entressin en Wilkim i en Necrist, que venien de Shinhan Forage. Uh-huh. Des d'aleshores hem estat tocant en directe des del 2004, molts concerts, hem editat 2 discos més, etc. I ara, darrerament, l'estiu passat, en Wilkim va sortir del grup i, uh-huh. i això va provocar l'entrada de l'Albert, de Vidres a la Sang, després de la seva dissolució.
Sí.
Així que ara mateix, després de 10 anys, hi ha hagut alguns canvis i uh-huh. seguim sent en Falke i jo com a membres fundadors, en Necrist a la bateria i l'Albert com a nou guitarra.
Uh-huh. De totes les bandes catalanes que conec, us considera com a la banda de black metal per excel·lència. Per què us vareu decantar pel black?
Bueno, el tema de que siguem la banda de black per excel·lència m'ho prenc com un piropo, moltes gràcies. Aviam, el tema del black metal, més que una elecció, va ser una cosa que no podíem evitar. És a dir, jo crec uh-huh. que nosaltres venim d'una tradició, aviam, no sé com dir, del metal, és a dir, hem escoltat heavy metal, hem escoltat uh-huh. death metal, thrash metal, tot el que vulguis. Jo, sincerament, quan vaig entrar en el tema del black metal, i crec que parlo en nom d'en Falke també, se'ns va obrir un nou paisatge, diguéssim, sonor, i d'aquí no hem pogut sortir. I portem ja uns quants anys, diguéssim. En realitat, podríem parlar que fot ja gairebé més de 15 anys que estem ficats, no, amb el tema del black metal. Llavors, diguéssim, vulguis o no, tot i que tenim influències de molts altres llocs i intentem sempre plasmar-ho en la nostra música, és cert que el llenguatge del black metal, i més que el llenguatge, l'emotivitat que hi veiem en aquest estil, és el que ens va fer decantar per utilitzar aquestes armes, diguéssim, per poder expressar el que portem a dins. O sigui, és inevitable, diguéssim. Mhm.
Està molt bé el que has dit, perquè hi ha gent que considera el black metal com un moviment que sempre es regeix per les mateixes normes, però quan es tracta d'innovar es considera que es perd l'essència. Això en Dimmu Borgir ho tenim a l'ordre del dia. Per què et sembla que ocorre això? S'han de desafiar els estàndards per a aconseguir l'estil que ho vol?
Aviam, de l'última pregunta que em fas estic d'acord amb tu, però de totes formes no crec que sigui una obligació trencar, aconseguir un estil nou i trencar els estàndards. És a dir, hi ha molta gent que considera el black metal... bueno, jo mateix considero que el black metal ja ha passat, diguéssim, l'època del black metal ha passat, estem en un altre moment
un
i segurament no som ni conscients de què és. Nosaltres ara mateix tampoc ens considerem un grup de black metal, és a dir, sabem que les nostres arrels venen d'allà, però per exemple, quan afrontem la creació del proper disc, del quart disc, segurament les eines que utilitzarem ja no formaran part de les que ens van ajudar a iniciar la cosa, que per nosaltres seria el black metal dels 90, no? De la primera meitat, el que per nosaltres va ser la pugeu, sobretot a Escandinàvia, no? A Noruega, etc. Avui en dia, jo sincerament crec que tot això ja no ens diu suficient, és a dir, segueix sent un estil que ens encanta, però és el d'aquells grups d'aquell moment.
O sigui, sí, Mayhem, Emperor, més o menys.
Sí, és a dir, tot això, tot el que s'ha fet en aquell moment, és a dir, hi ha una segona onada també de grups, tot Amesgard, no sé, vull dir, fins i tot Enslaved, com ha evolucionat musicalment al llarg dels anys. És a dir, jo crec que avui en dia nosaltres això... no és que ho haguem superat, em refereixo que ho hem superat emocionalment. Sí. És a dir, aquells grups en aquell moment van aportar una cosa increïble, van marcar un camí de llibertat, diguéssim, de poder utilitzar un llenguatge diferent en cada un dels grups, però a la vegada mostrar un sentiment molt similar. I jo crec que això, tot el que es fa ara, avui en dia, intentant repetir el que es va fer allò, en aquell moment, per mi ja no té sentit.
Sí.
Per nosaltres ja no té sentit. Per tant, donat que també som gent que escoltem molts estils diferents de música, però que sí que sabem cap on volem anar, diguéssim, ara mateix jo crec que les nostres armes aniran per altres cantons, diguéssim. Si això significa trencar els estàndards, segurament, però no ho fem amb ganes d'innovar. És a dir, és el que ens demana el cos, perquè igualment som gent que intentem estar al dia i intentem basar-nos en el que tenim a dins. No sé, aviam, la primera cosa que em comentava, sobretot, sí que és cert que hi ha molta gent que és molt purista, no?
Sí. Podria
dir, jo també ho entenc, és a dir, també avui en dia, per exemple, hi ha tot un revival de l'old school, ja sigui el death metal o el black metal, que em sembla molt vàlid, però sincerament, nosaltres no perquè vulguem innovar, però tot això, és a dir, molt bé, si tu vols repetir el que es va fotre fa 20 anys, em sembla molt bé, però diguéssim, també respecte que hi hagi gent que necessiti amb tota la llibertat del món, doncs, simplement, com et diria jo...
Una evolució natural.
Exacte, explicar, com ho diem nosaltres, explicar la foscor d'una altra manera.
Sí.
És a dir, hi ha moltes maneres de fer-ho. Tot això, la música no deixa de ser una manera d'explicar i de transmetre sentiments. Els sentiments són els que han de parlar a la fi, jo crec. Tota la resta per mi, bueno, per nosaltres, crec que no té cap mena de sentit, realment, no sé.
Pues sí, estic d'acord amb tu en moltes coses que has dit. Amb tres discos al carrer, vareu editar el vostre darrer disc el 2009 sota el nom de Groans to the Guilty, publicat per The Temple of Darkness. Conta'm un poc com va ser el procés de gestació i producció d'este disc.
Doncs mira, aviam, nosaltres el 2007 ja havíem editat el segon treball d'Ismail of the Sad Ones amb aquest segell de Barcelona, Temple of Darkness. Com veus, diguéssim, vam editar-lo el 2009, dos anys després. En aquella època, diguéssim, teníem la necessitat realment de... havíem d'espavilar una mica, no? De tenir un altre treball al mercat, perquè ja havíem aconseguit un cert, com diria, una dinàmica de promoció, de moviment, sobretot a l'estranger, que havíem d'aprofitar també molt. En aquella època treballàvem amb una dona que tornem a treballar amb ella, una mànager, Patricia Thomas. I llavors, diguéssim, el treball que vam fer per el Groans to the Guilty, si avui en dia hauria de resumir-ho d'alguna manera, potser et diria que va ser... un xic precipitat, és a dir, no vam dedicar-li tant de temps com vam dedicar-li al Dismile of the Sad Ones, tot i que a la vegada també ens va agradar el fet aquest de ser com més espontani tot. Però va coincidir en una època, clar, el 2008, això ho vam gravar entre el 2008 i 2009, i en aquella època estàvem també ficats en molts concerts, vam fer una gira de 10 dates per França, vam anar a tocar a Londres, bueno, hi havia una sèrie de concerts que, clar, requerien una preparació, llavors tot el que va ser la gestació del Groans to the Guilty es va fer d'una forma una mica atropellada, si es pot dir així. En aquest sentit no vull dir que aquest disc sigui menor, tot el contrari, és a dir, teníem tot el resultat venia d'un procés intern nostre de feia molt de temps, i en aquest sentit estem molt contents. Però sí que avui en dia, si hagués de posar-li un però, va ser això, de no fer-ho amb la calma que requereix una cosa d'aquestes. Si t'hi fixes ara mateix, ja ha passat uns quants anys del 2009 i encara no hem tret un quart disc, per diversos motius, però entre ells també perquè no volem dedicar-li tant de temps com sigui necessari per tenir entre mans una cosa que ens que siguem absolutament convençuts del que tenim entre mans. Llavors potser diria que només veig això. A nivell de gravació, de lo que va ser la producció, el tema de gravació li vam dedicar vora de 25 dies, podríem dir gairebé un mes. com havíem fet amb un altre tema anterior que havíem gravat, doncs ho vam fer al The Room Studios, que és un estudi d'aquí a Barcelona, que el porten uns amics nostres amb els que tenim molta confiança i que, diguéssim, en aquest sentit, tenim molt de control sobre tot el que es fa. I a la vegada ells ens ajuden molt a treure-li partit a tota la maquinària de gravació. Jo crec que també va ser una experiència molt maca, sobretot pel moment que estàvem visquent com a grup. El que passa que, repeteixo, tot l'estrès que es va viure en aquell moment, ja sigui a l'hora de composar, preparar i entrar, diguéssim, a l'estudi, és una cosa que no m'agradaria tornar a repetir i estamos en ello, diguem.
D'acord. Si et sembla bé, anem a sentir el tema que dona nom al disc, perdó, Grounds to the Guilty.
Perfecte. The dreadful sound of perish, mentally tired and bored. Thousand faces from me through corridors of hope. We'll be right back.
com a la gran majoria de bandes, heu optat per triar l'anglès com a llengua d'expressió musical. Realment obrir més les portes dels mercats europeus cantar així, tal com molts pensen o consideren?
Doncs, si toc sincer, crec que no. I més avui en dia, tenim la referència, diguéssim, dels primers grups de black, diguéssim, cantant, sí. Ja sigui noruec o suec, etc. Uh-huh. Avui en dia, fixa't tu que grups com, no sé, Alcest, per exemple, Les Discrets, molts grups a, no sé, a Alemanya, és a dir, es canta amb l'idioma de cadascú. Jo crec que tota aquesta barrera s'ha trencat ja, i realment no importa, perquè jo sempre he defensat, per exemple, que el que importa és la música.
Sí.
I per mi, la llengua és important si tu la vols fer important.
Uh-huh.
És a dir, nosaltres hem fet servir també, no sé, per exemple, els dos últims treballs, doncs potser el 50% de temes estan en català i el 50% en anglès. Si bé, per exemple, el primer treball sí que només hi havia un tema en català. És a dir, la cosa va com va, és a dir, el que ens demana el cos.
Uh-huh.
El tema de l'anglès jo sempre he dit i he explicat que és una cosa, diguéssim, cultural, no? És a dir, nosaltres venim d'una tradició metal doncs, en anglès i sincerament ens sentim molt còmodes utilitzant-lo. Va, el que passa que també és cert que hi arriba un punt en el que vols expressar una sèrie de coses i te n'adones que o fas en la teva llengua o no arribes a fer-ho.
Sí.
Moltes vegades recordo que hi ha gent que m'ha explicat o m'ha comentat que sentien com més a prop el possible missatge que hi hagués o el sentiment que transmetia un tema en català que no en anglès, perquè la manera de posar l'èmfasi en les frases era diferent.
Sí.
Era més nostra, o més meu en aquest cas, no?
Sí.
Jo, sincerament, és a dir, crec que avui en dia, pel que fa a nosaltres, la cosa anirà com en sortir de dins. És a dir, el proper treball segurament seguirà tenint els dos idiomes, no sé en quina proporció i tampoc ens preocupa.
Uh-huh.
Però també pot ser que algun dia vulguem fer alguna cosa especial i la fem íntegrament en català.
Uh-huh.
I, sincerament, ja no em preocupa, perquè sé que la gent, discogràfiques, etc., sobretot a fora, això ja no és quelcom important.
Uh-huh.
Importes la música i si tens alguna cosa a transmetre i que arriba la gent, l'idioma, sincerament, crec que és secundari.
Sí, jo també ho havia pensat moltes voltes.
No
fa massa vareu participar en un distribut a la banda noruega Enslaved. Com us arriba aquesta oportunitat?
Doncs mira, nosaltres tenim relació amb el company, diguéssim, que ho organitza. És un membre d'un grup que es diu Sahel, francès, i a la vegada porta un segell també d'allà que es diu Pictonian Records. En el seu moment, aquest nano, diguéssim, ens va proposar de participar en un projecte que encara no ha sortit, i això es va gravar el 2000... tranquil·lament diria que el 2008-2009.
Uh-huh.
O sigui, era un tribut a un pintor, l'Arnold Buckling, i es tractava de fer d'un dels seus quadres, que és la Illa dels Morts, diguéssim, un tema, no? Un tema que parlés d'aquell quadre en concret. Bé, la qüestió és que allò es va fer, també va ser un recopilatori de molts grups, en principi havia de sortir per un segell als Estats Units que es diu Venus Records i no va acabar pas de passar mai. Què acabarà passant amb això? No ho sé. De totes formes, amb aquest nano guardem molt bona relació i com que ell, a través del seu segell, volia editar aquest recopilatori de tribut a Enslaved en el seu 20è aniversari, doncs ha comptat de base amb certs grups que els hi són propers, o sigui, són amics,
sí.
No? Per dir alguna cosa. Després hi ha hagut altres grups com els Braid o Dor de Tug o algun grup així més gros, diguéssim, que ho ha fet també una mica, doncs escolta, m'agradaria que participéssiu i també per donar una mica més de caché, diguéssim, al tribut. Llavors, bueno, quan ens ho va proposar, doncs vam dir que sí, perquè també, sincerament, Enslaved potser et diria que no és el grup que més ens ha marcat a nivell estilístic, però sí que és un grup referència en quant a la manera d'afrontar precisament el que parlàvem abans, no? L'evolució d'un estil. Crec que l'avanç ha sigut molt bé reinventar-se, han passat per diferents etapes, i jo crec que avui en dia, després d'això que diem, 20 anys, crec que tenen una música d'allò més fresca, i crec que això és una virtut de la que aprendre.
Sí. Durant aquests 10 anys de trajectòria que dueu, heu xafat diversos escenaris europeus com França, Regne Unit, Alemanya i Holanda. I la setmana passada vareu participar en el Festival de Barrosseles. Conta'm com va ser l'experiència.
Doncs sí, el passat diumenge, precisament.
Uh-huh.
Doncs sincerament, molt bé, molt bé. Jo no puc parlar en comparació del que van ser edicions passades, tot i que la gent m'ha dit que aquest any potser el que es notava, no?, que havien millorat molt en quant a organització i en quant a infraestructura. Jo, sincerament, vaig arribar allà i el tracte va ser excel·lent, és a dir, l'organització excel·lent, tot a mà, és a dir, amb el nostre camerino, a nivell d'horaris tot, diguéssim, va funcionar perfectament. No sé, nosaltres, la veritat, no hem tingut l'oportunitat encara, o no havíem tingut encara l'oportunitat de tocar en un festival, doncs, per exemple, amb tres escenaris, no, alterns,
sí.
Ja és de certa magnitud. Igualment, Barcelona no es pot comparar, doncs, no sé, ni que sigui amb un Hellfest o per una altra banda, amb un Woken o Partisan, etc. Evidentment. Però ja comença a ser una cosa que se li sembla. I per nosaltres també era una experiència, doncs, maca de viure i de la que segur que n'hem après. Jo, sincerament, vam disfrutar molt l'escenari, hi havia unes condicions tècniques i de l'espai molt bones i crec que la gent també va arribar allà amb expectatives a veure què fèiem. I crec que en aquest sentit vam acabar sent convincents, que és el que a mi més em preocupava, diguéssim, no? Arribar allà en condicions i tal. I crec que l'experiència ha estat molt positiva, molt positiva, i esperem que això ens obri portes, sobretot de cara a tenir un quart disc, doncs potser tornar a Portugal, però d'una altra manera, no? Més amb una petita gira o sent nosaltres més aviat caps de cartell, i havent obert ja les portes per el fet d'haver tocat davant de tanta gent.
Doncs, Fiar, t'agraeix moltíssim la teua participació en el programa. Moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a tu, Kat. Ha estat un plaer. Espero que ens veiem aviat per allà. Nosaltres venim a tocar o allà on sigui. Sort amb el programa i gràcies de nou.
Ara sentirem el tema Rage to Punishment, extret també del darrer disc dels Catalans. Estàs escoltant Valencian Metal. L'agenda de la setmana. Comencem el repàs de les dates més importants de la setmana aquest mateix dijous, dia 3, on a la Sala Arena de Madrid actuaran Michael Schenker Group. El divendres 4, a la Sala Acapulco de Gijón, actuaran els L.A. Guns i els Nitterrain. Ja a València, el dissabte 5, al Paverse Matau de Sedaví, actuaran els The Edge Project i els Dressed in Black. I també dissabte, però a la Rock City d'Almàssera, actuaran els Incombustibles Bella Bèstia. Us recorde que ja són a la venda a Harmony Discos les entrades del festival que dona nom a este programa, el Valencian Metal Festival, a un preu únic de 12 euros. Més informació pròximament. Estàs a Valencian Metal, a la 102.5 de la FM. Què et recomana? Evidentment, aquests que ara sentiu són els Foscor, la banda que lidera el nostre convidat d'avui. Els catalans practiquen un black metal molt particular, ple de melodies hipnòtiques i denses, una bateria molt apegada i una veu tallant. Teniu més info sobre ells a www.myspace.com/foscor i amb la cançó Searching a Seal of Pain, també inclosa al seu darrer disc, em despedisc fins el dijous que ve. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Salut i metal!